UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 16 de maig. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els titulars de la jornada i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs, fil a l'agulla, l'ampliació de l'Hospital de Calella.
Salut ha encarregat les prospeccions tècniques del terreny de les dues zones d'aparcament per on s'han d'ampliar les instal·lacions hospitalàries. Entre dimarts i dijous d'aquesta setmana, algunes places d'estacionament pels treballadors i usuaris del centre estan fora de servei i per compensar-ho, l'Ajuntament ha habilitat un espai amb capacitat per a 300 vehicles al costat de l'antiga escola Salicru.
L'alcalde accidental Marbuc ha celebrat aquests primers moviments per realitzar l'esperada ampliació del Sant Jaume.
Ha dit que espera que es compleixi l'objectiu del 2025 per l'entrada en funcionament del nou hospital.
En un altre ordre de qüestions, el Comitè Científic del Maresme ha proposat 34 mesures per combatre el canvi climàtic.
El grup d'experts que ha contractat el Consell Comarcal planteja 165 accions concretes que passen per recuperar rieres o allunyar edificis de la primera línia de la costa, com també la via del tren.
Dos italians detinguts a Calella per un presumpte delicte contra la salut pública.
La detenció la va efectuar la policia local la matinada de dissabte en el marc d'un dispositiu de control de trànsit i de seguretat ciutadana.
Escolars de Calella assisteixen a un taller de tinença responsable de gossos.
El taller l'imparteix el formador Miquel Oliver sota l'organització de l'Ajuntament que vol fomentar així l'educació en valors. L'activitat va dirigida a tots els alumnes de quart de primària i ja s'ha fet a l'Escola Pia, el Far i la Minerva.
Més coses, Saúl Gordillo ha parlat del seu pas per Catalunya Ràdio aquest matí al programa La Ciutat. Han estat 6 anys intensos en què diu que s'ha posat al capdavant de l'emissora pública del país, que diu valen pel doble aquests 6 anys.
El periodista i escriptor calellenc va arribar a la direcció de Catalunya Ràdio el gener del 2016 i va liderar-la durant els fets del setembre del 2017, dels més complicats de la història recent del país. Ara se'l relleva del càrrec, que es donarà per concurs públic.
Avui a l'informatiu també parlarem de la festa de presentació del pròxim Festival Cultura Viva, Festival de Música Jamaicana en directe. Una festa de presentació que tindrà lloc dissabte vinent, 28 de maig, al Passeig Manel Puigvert. I pel que fa al temps, arrenquem una setmana de plena estabilitat meteorològica amb domini del sol i de temperatures típicament estiuenques, amb màximes que entre demà i dimecres arribaran als 28 graus. Comencem. Els treballs previs del projecte d'ampliació del Sant Jaume de Calella tindran afectacions en el normal funcionament de l'aparcament que utilitzen els professionals i els usuaris del centre. Aquesta setmana es faran prospeccions del terreny per on han de créixer les instal·lacions hospitalàries i això farà que algunes places deixin d'estar operatives per uns dies. Per compensar-ho, l'Ajuntament s'ha apressat a condicionar una bossa amb capacitat per 300 vehicles al costat de l'antiga escola Salicru. Sigui com sigui, aquests moviments certifiquen que tira endavant, sí, el projecte compromès per Salut amb una inversió de 30 milions d'euros que han de servir per posar al dia un servei, un hospital caducat.
L'alcalde accidental Marbuc ha celebrat que reactivi el projecte després d'uns mesos aturats, segons ha confirmat, per uns contratemps burocràtics que van paralitzar l'intercanvi de terrenys entre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Ajuntament de Calella.
Es van reduir una mica en el temps per temes burocràtics, però finalment doncs, aquests temes ja s'han resolt i paral·lelament també ja s'està avançant doncs, en tot el projecte, la redacció del projecte executiu, també doncs, tot el pla d'usos, etcètera. O sigui, tot el necessari per desenvolupar el projecte del nou hospital ja està tot en marxa i ara doncs, sí que és una part molt més visual perquè veurem doncs, les màquines treballant sobre el terreny i per tant doncs, tots veurem que el projecte s'hi està fent feina i evidentment home, també és una alegria veure quan tens màquines allà treballant doncs dius realment això sí que tira endavant i tothom ho pot veure i tothom pot percebre que s'està fent feina de veritat.
S'espera que en breu es pugui fer efectiva la permuta de terrenys perquè la Corporació de Salut del Maresme i la Selva passi a ser la propietària dels terrenys ocupats pels aparcaments on s'ampliarà el Sant Jaume i que l'Ajuntament obtingui el solar que hi ha darrere Can Saleta, on també hi ha projectat un aparcament que donarà servei al nou recinte sanitari. L'alcalde accidental ha confirmat que es manté la intenció inicial que sigui l'empresa municipal Gesvia qui lideri el projecte constructiu.
L'Ajuntament faria l'encàrrec a Gesvia perquè es fes càrrec de la projecció i de la construcció d'aquest aparcament, i això serà així. El que necessitem és formalitzar doncs, d'una vegada la cessió dels terrenys, que això serà en breu, i llavors doncs, GESBI ja podrà començar doncs, a treballar i acabar de treballar-hi en ferm.
El Departament de Salut i l'Ajuntament de Calella s'han emplaçat a renovar el conveni de col·laboració del 2020 que tenia vigència d'un any i que actualment està extingit i que recull els compromisos de cadascuna de les dues administracions per actualitzar els serveis assistencials en l'àmbit sanitari. Buc reconeix que l'objectiu continua sent que el Sant Jaume entri en funcionament el 2025.
El nostre objectiu sempre ha estat el 2025. Bé, esperem doncs, que es compleixi, tenim 3 anys per endavant i a mesura doncs, que vagi evolucionant, tot ja està evolucionant el projecte, ja s'està tirant endavant i a mesura doncs, que tinguem coses més concretes podrem acabar de parlar doncs, de les dates més concretes.
Salut invertirà 30 milions d'euros per ampliar les instal·lacions de l'Hospital Sant Jaume de Calella gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb l'objectiu que pugui triplicar l'activitat quirúrgica.
Doncs com dèiem, com a conseqüència dels treballs topogràfics que es faran aquesta setmana, l'aparcament reservat pels treballadors de l'hospital que hi ha davant d'urgències i el que es destina als usuaris a la faldilla sud del recinte, podríem dir, algunes places d'estacionament quedaran aquests dies fora de servei.
Així ho ha informat l'Ajuntament de Calella, que garanteix que l'actuació s'ha planificat garantint l'accés de les ambulàncies i vehicles particulars fins a la porta del servei.
Les persones que tinguin mobilitat reduïda o que tinguin alguna urgència, doncs s'hi podran adreçar, el que no podran és deixar doncs, els cotxes en l'aparcament aquests dies de l'afectació i el que hem fet nosaltres doncs, és ja habilitar tota la zona de l'antiga escola Salicru perquè també hi puguin aparcar. És evident que hi ha una distància, però entenem que doncs, és una circumstància provisional, serà menys d'una setmana i d'aquí una setmana doncs, ja es tornarà a recuperar la normalitat.
Demà, dimarts 17 de maig, dimecres 18 i dijous 19, no es podrà estacionar en tota la zona que queda davant d'urgències. Entre dimecres i dijous no es podrà estacionar l'aparcament que queda per sota l'edifici hospitalari. Quedaran afectades només les places del nivell més alt. Per tal de minimitzar-ne l'afectació, l'Ajuntament ha condicionat el solar annex a l'antiga escola Salicru perquè s'hi pugui estacionar. Té una superfície de 100.900 metres quadrats amb capacitat per a 300 vehicles i motocicletes, no autocaravanes. Serà estacionament gratuït, sense limitació horària, disponible les 24 hores del dia. El condicionament de l'espai ha anat a càrrec de GESBIA i s'ha cobert amb els ingressos provinent dels estacionaments regulats a Calella.
El Maresme ha buscat l'expertesa d'un grup de científics per trobar estratègies que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic que tant estan colpejant, per exemple, el nostre litoral. En aquest sentit, aquest comitè científic contractat pel Consell Comarcal ha emès un informe amb 34 mesures, un total de 165 accions a dur a terme a la comarca abans del 2030 per fer front així a l'emergència climàtica. Accions i mesures, Naomi, que passen per recuperar rieres o també allunyar edificis de la primera línia de la costa.
L'estratègia seguida cara al 2030 ha de servir per reduir la vulnerabilitat de la comarca davant dels impactes del canvi climàtic. Els debats científics conclouen que només es pot aconseguir amb la recuperació dels ecosistemes terrestres i marins. En aquest sentit, un dels experts i tècnic de medi ambient del Consell Comarcal, Jordi Bonet, aposta per repensar el model de comarca que tenim i fer el gir cap a un sistema sostenible.
Reimaginar, repensar la comarca per fer-la sostenible, com a mínim conservar el que tenim. Si no fem res, el que tenim assegurat és el desastre. Això que li quedi clar a tota la ciutadania. Si no pensem d'una forma diferent, des d'un altre punt de vista, si no estem disposats a sacrificar alguna cosa per construir un futur millor, tenim el desastre assegurat i una comarca amb unes molt pitjors condicions que ara. El model de sol i platja s'ha d'acabar. El model aquest d'estil de tovallola i vinga, no fer res, s'ha d'acabar perquè hem de naturalitzar les platges perquè és la nostra defensa.
I justament en relació literal, un dels àmbits que genera més disparitat d'opinions, el comitè defensa una estratègia de naturalització de platges i passejos marítims amb un enfocament que hauria de contemplar, diuen, el canvi de traçat de la línia del tren i una auditoria climàtica de tots els ports. Fins i tot s'indica que caldria eliminar els espigons que fossin possible. Així mateix també defensen la restauració fluvial de la Tordera i de les rieres del Maresme per incrementar la transferència de sediments cap a les platges.
Les hem cobert per garantir, per salvaguardar les persones, però també no ens enganyem, les hem tapissat per poder construir el més a prop possible d'elles. Mm-hmm. Ara ens donem compte que això ens ha provocat que no hi hagi prou arribada de sediments a les nostres platges i, per tant, tenim una manca de sediments a les platges. Això fa que hi hagi una erosió de totes les nostres platges. Per tant, podem arribar a concloure que la impermeabilització de les nostres rieres està generant un perjudici a les nostres platges. Guanyem per un costat, perdem per un altre. I, les rieres és un dels elements amb una major biodiversitat que podem tenir a la comarca.
I en aquest sentit, plantegen al Consell Comarcal buscar el suport i el finançament econòmic que permeti tirar endavant una prova pilot per naturalitzar les rieres d'arreu de la comarca.
Doncs a tot això, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha descartat per ara traslladar la via del tren a l'interior, ha avançat que encarregarà un estudi sobre la vulnerabilitat a la comarca. Després dels darrers incidents a Rodalies, el secretari general d'Infraestructura, Xavier Flores, i el director general de Manteniment de DIF, Àngel Contreras, es van reunir divendres amb alcaldes del litoral per recollir les seves inquietuds i prometre, en tot cas, actuacions a curt termini que garanteixin el bon funcionament del servei.
I en aquest sentit, els representants de l'Estat van aparcar per ara el debat sobre el trasllat de la via del tren cap a l'interior i demanen no desenfocar les urgències del servei amb aquestes qüestions. L'estudi que faran, però, es podria allargar encara un any. La intenció del Ministeri no és esperar la seva finalització per començar a actuar, sinó que es podrien anar fent inversions en paral·lel per començar a mitigar els efectes de la regressió de les platges. Es promet una protecció de la infraestructura ferroviària en les millors opcions i possibilitats. També prometen garantir un servei eficaç i eficient als usuaris de Rodalies, dimensionant solucions perquè així sigui en les condicions actuals de la infraestructura a primera línia de la costa.
Una i 12 minuts. La policia local ha informat de la detenció la matinada de dissabte de dos homes de nacionalitat italiana a qui s'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública.
La detenció s'hauria efectuat en el marc d'un control preventiu de trànsit i de seguretat ciutadana la matinada de dissabte. El mateix dia, i a través d'una piulada a Twitter, el cos policial local en va donar compte detallant que es tracta de dos homes i que són de nacionalitat italiana sense donar més detalls.
Els alumnes de l'escola Pia, el Far i la Miner van participar en el taller de tinença responsable de gossos que organitza l'àrea d'educació amb l'objectiu de barrejar la teràpia d'animals amb l'educació en la formació en valors. Va a càrrec del formador Miquel Oliver, que s'ha especialitzat en el treball amb persones grans i amb les que presenten alguna discapacitat. Queda pendent l'escola Freta. Oliver la visitarà el divendres 27 de maig.
L'objectiu del taller és barrejar la teràpia d'animals amb l'educació en valors. A través dels infants, s'intenta arribar a les famílies per tal que siguin conscients de la responsabilitat que implica tenir un gos a casa en quant a la seva cura. També amb la importància de ser respectuosos al carrer, comportament del gos amb estranys, la recollida dels excrements, entre d'altres qüestions. Per ara, la valoració del taller està sent molt positiva. Aquesta iniciativa enllaça amb la campanya Fem-ho bé, també impulsada per l'Ajuntament de Calella, que pretén reforçar les actituds cíviques de la ciutadania.
Altres notícies. Matí de mobilitat complicada al Maresme com a conseqüència de les retencions que s'han produït a primera hora del matí a l'autopista C32, on s'hi han registrat cues de fins a 7 quilòmetres. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la via s'ha hagut de tallar en sentit Barcelona a causa d'un accident a l'alçada de Vilassar de Dalt, en el qual s'hi han vist implicats diversos cotxes i una motocicleta. L'accident s'ha produït en hora punta i ha causat un gran col·lapse de vehicles aturats totalment des dels dos accessos de Mataró fins a l'enllaç amb la C60. El trànsit s'ha pogut reobrir al cap d'una hora del sinistre, però la circulació no s'ha normalitzat fins a mig matí. I els Mossos d'Esquadra amb la policia local de Vilassar han detingut dues persones que haurien comès diversos robatoris en botigues i vehicles en una mateixa nit, tant a Vilassar de Mar com a Premià de Mar. Segons ha informat el consistori maresmenc, els dos homes van ser detinguts divendres 6 de maig, a principis de mes, després que un veí alertés al 112 que havia estat testimoni d'un robatori amb força en una botiga del carrer Sant Artur. Agents de la policia local, amb el suport dels Mossos, van acudir fins al lloc dels fets i van descobrir que les dues persones havien fugit amb una furgoneta. La intervenció policial va acabar amb la detenció dels dos homes al Masnou. Els detinguts se'ls imputa ara, a més del robatori denunciat a Vilassar, fets similars durant la mateixa nit en dos establiments de Premià i dos robatoris més amb vehicles a Vilassar. El calellenc Saúl Gordillo, que ha estat al capdavant de la Ràdio Pública de Catalunya durant els últims 6 anys, ha passat aquest matí pel programa La Ciutat per fer balanç de la seva trajectòria professional. Ha dit que de la seva etapa per Catalunya Ràdio s'endú l'augment d'audiència digital dels programes radiofònics, empès en gran part pels èxits notoris de Crims o també del programa El Búnquer. Ha destacat també les retallades econòmiques a les quals ha hagut de fer front i que l'han obligat a administrar una graella amb menys pressupost que en altres èpoques i sempre sota l'atenta mirada de la competència, a qui no ha pogut prendre el lideratge. Periodista i escriptor amb una llarga trajectòria en diferents mitjans, Gordillo ha reconegut que els seus anys a la direcció de Catalunya Ràdio, de l'emissora pública del país, han estat dels més complicats, ha dit Naomi.
En una entrevista aquest matí a La Ciutat ha explicat com han estat aquests 6 anys al capdavant de Catalunya Ràdio en una època molt complexa i convulsa a nivell de país. Ha recordat que durant el seu mandat han passat 3 presidents per la Generalitat, s'han cobert múltiples eleccions, el referèndum de l'1 d'octubre, tota la judicialització del procés i una administració catalana intervinguda pel 155.
Hem estat enmig del procés, hem hagut d'estar a primera fila, ens van posar una espasa de Dàmocles amb el tema del 155, finalment no es va intervenir TV3 i Catalunya Ràdio, vam estar uns mesos amb el 155, hi ha hagut el Parlament molts mesos aturat o sense activitat, canvis de presidents de la Generalitat, he vist passar 3 presidents amb l'actual, amb el Pere Aragonès de veí de Pineda, sí. Dues corporacions, moltes eleccions, les urnes, el tema judicial de l'emissió dels anuncis de l'1 d'octubre. Bé, han estat 6 anys i mig gairebé, que valen per 12 d'altres temps.
De fet, avui Gordillo també ha recordat que la Fiscalia de Barcelona va sol·licitar l'any 2019 al jutjat número 13, el que investiga l'organització del referèndum, el seu processament i el de 27 alts càrrecs de la Generalitat per un delicte de pertinença a organització criminal. Volen jutjar-lo per l'emissió de l'anunci electoral del 1 d'octubre de les vies del tren.
Però en aquesta causa del 13 hi va haver un moment que la Fiscalia va tipificar o ens volia tipificar tots els que estàvem implicats amb el delicte d'organització criminal, i això és com gairebé terrorisme. I això vol dir que qualsevol condemna és presó, amb la qual cosa el teu nom surt en tots els mitjans, els teus pares, els teus sogres, la teva família, els teus fills, en el pati de l'escola els hi arriba que el director de TV3 i de Catalunya Ràdio no sé què. Per tant, ja t'han criminalitzat, ja t'han fet un desgast abans de fer-se el judici, que encara no s'ha fet, no? I ja veurem quan es fa, perquè està anant molt lent.
Gordillo també ha repassat avui els seus inicis, molt vinculats a mitjans locals com aquesta casa, com a Ràdio Calella Televisió, però també a Ràdio Pineda i Ràdio Marina, o fins i tot al diari El Punt, des d'on cobria l'actualitat política calellenca.
I de aquella època, de la que guarda un molt bon record i un diu que s'ha forjat com a periodista, n'ha explicat avui també una anècdota.
Jo recordo la meva època, ara que si vols em poso en plan batalleta, sí, de l'època del Punt, que quan feia les cròniques del ple de Calella i feia informació de Calella, era molt dur perquè després l'alcalde potser no et saludava pel carrer. No només aquell tòpic de que és una bona escola de periodistes, sinó que fa una funció claríssimament rellevant, com és la de la bona salut democràtica.
I preguntat pels reptes de futur, Gordillo ha exposat que es troba ara buscant noves oportunitats laborals.
I ara els esports amb Badoi Char.
Ens anem una nova setmana i anem a repassar els resultats d'aquest darrer cap de setmana esportivament parlant, i comencem amb el futbol, que va empatar a 2 enfront al Masnou Atlètic. Cal destacar que els calellencs en el minut 84 perdien per 0-2. Els de Fede Saracho mai abaixen els braços i van acabar empatant aquest partit ja en el temps de descompte. Pel que fa al bàsquet, cara i creu, els nois han aconseguit la permanència gràcies a la seva victòria 79-92 a la pista de l'Alcarràs, mentre que les noies varen perdre a casa 35-49 i d'aquesta manera no poden ja salvar-se de forma directa. Avui en el programa de la banqueta, a partir de les 8 i 4 minuts, tindrem la veu de tots els protagonistes i analitzarem aquests partits. Però, atenció també, anunciarem els dos primers fitxatges de la Unió Esportiva en Vol Calella de cares a la propera temporada.
La segona edició del Cultura Viva comença a escalfar motors. El cartell del Festival de Música Jamaicana es donarà a conèixer en el marc d'una festa, la que Aital Youth ha organitzat pel dissabte 28 de maig al Passeig Manel Puigvert al migdia. Hi haurà música Sound System, servei de dinar, a més d'una trobada de cerveses artesanes amb la presència de la de casa, de la cervesa La Montnegra.
Festa de presentació del Cultura Viva 2022 al Passeig Manel Puigvert, amb molta música i activitats paral·leles per anunciar el cartell del festival que torna aquest estiu a la platja de Calella. Pau d'Angla, dit el Youth, avança què és el que han preparat.
Podreu gaudir de 9 hores de música jamaicana en format sound system. És el sound system Dance Crusher, que estrenen el seu sound aquest dia, i estarem punxant també Freedom Cry Sound, que celebren el seu 15è aniversari i venen des de Cornellà, i nosaltres, Aital Youth, també estarem representant. Part de la música, doncs, hi ha també una trobada de cerveses artesanes. El col·lectiu de Freedom Cry ha fet una cervesa artesana amb la Casa Cornèlia, que es diu La Freedom, per celebrar el seu 20è aniversari. I la cervesera de Calella, La Montnegra, també estarà oferint cerveses del seu catàleg. I a més tindrem un dinar amb l'artesà de la cuina.
La festa de presentació del Cultura Viva 2022 tindrà lloc el dissabte 28 de maig a partir de les 12 del migdia al Passeig Manuel Puigvert. Des d'Ital Youth espera que el festival faci un pas endavant després d'una primera edició d'èxit que va superar totes les expectatives. En aquest cas, l'objectiu és portar música en directe i amb la participació d'artistes de talla internacional a la platja de Calella.
Estem molt contents de poder tornar a organitzar música en directe a la platja de Calella. Som ambiciosos i volem créixer i fer coses més grosses, però bueno, amb tots els entrebancs que hi ha hagut recentment, creiem que estem en la bona direcció per seguir fent realitat el projecte del Cultura Viva.
El Festival Cultura Viva està organitzat per Ital Youth amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella.
Cuinet i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Últims minuts que dediquem a conèixer la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que continuarà al llarg dels pròxims dies, marcat per l'estabilitat i per les temperatures que, sobretot cap a dimecres, podrien ser pràcticament estiuenques, ja que en alguns punts de la comarca fins i tot podríem superar els 31 graus i cap a l'interior de Catalunya arribar a superar els 35. Per tant, calorada de primavera que ens porta temperatures d'estiu. De moment, aquesta passada nit hem tingut temperatures mínimes més elevades, que han arribat fins als 18 graus, per exemple, o més ben dit, el termòmetre no ha baixat dels 18 graus al Masnou, dels 19 a Mataró, dels 20 a Sant Vicenç de Montalt. Per tant, unes temperatures, el que dèiem, pràcticament d'estiu. Pel que fa a les màximes, això sí, avui baixen un palet respecte a les d'ahir i se situaran cap als 25, 26, 27 graus, allà on més pujaran. Ahir recordem que en alguns punts de la comarca arribaven als 29. Pel que fa a la predicció del vents, en general fluixos avui, vents de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la, tot i que hi haurà una mica de mar de fons, sobretot aquest matí. Pel que fa a la predicció de cara a demà, ambient assolellat novament, amb unes temperatures que baixen un palet de nit, també de dia. Per tant, sembla que aquests vents més humits del sud, sud-est, doncs ens portaran unes temperatures una mica més raonables per l'època de l'any, però això durarà poquet perquè de cara a dimecres entrarà vent de garbí fluix, molt feble, i el més destacable és que les temperatures pujaran, podent arribar, com ja hem dit, cap als 30-31 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa, valors que n'hi ha dels 24 als 28 graus. Per tant, temperatures estiuenques també pugen les mínimes i de cara a dijous, de moment, sembla que no hi haurà massa novetats i, per tant, continuarem parlant d'unes temperatures altes pel que és l'època de l'any.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de dos minuts perquè arribem en punt a dos quarts de dues del migdia. És moment de posar punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 16 de maig que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres hi tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal radiocalellatv.cat. Fins demà. Molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.